Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobile, qua di un malvento, muta l'accento di pensiero.
41 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més temes i més propostes interessants que podeu fer els propers dies a la ciutat. Una d'elles és Descobreix la Clàssica, una aposta ferma que fan des del Cèntric Espai Cultural per apropar-nos a aquesta música clàssica i en concret començarem parlant de Rigoletto i de Verdi. Avui ens acompanya la Yolanda Quintanilla, tècnica de projectes del Cèntric Espai Cultural. Què tal, Yolanda, com esteu?
Hola, Isa, molt bé, molt contents de començar aquesta entrevista amb la dona mòbil, eh? Mare meva, quin luxe!
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest cicle de Descobrir la Clàssica per qui no el conegui encara.
Doncs bé, com ja sabeu, aquí al Cèntric treballem el que és tota la promoció i la difusió de la música clàssica. Tenim el nostre cicle de viol-òpera, en el que, per una banda, tenim el que és la pota de la difusió amb les projeccions a l'auditori de grans òperes, i per una altra banda, igual d'important, tot el que és una mica la divulgació, no? Ens interessa moltíssim donar a conèixer les claus i donar recursos als usuaris perquè coneguin millor aquestes òperes i puguin gaudir encara més de les projeccions que acollim aquí a l'auditori.
Per tant, ho feu fàcil perquè ningú tingui l'excusa aquesta de això no ho entendré, això no ho fa per mi.
Per descomptat, perquè és un gènere meravellós que ja sabeu que fa anys que treballem aquí en el Cèntric i per això també ens agrada comptar doncs, amb grans professionals, amb grans coneixedors i divulgadors d'aquests gèneres perquè transmetin de manera propera aquests coneixements i perquè sàpiguin que l'òpera és un gènere que pot agradar a tothom, només cal endinsar-se i tenir les eines i els recursos per conèixer-la bé i un cop que entres ja no te'n pots desfer.
Doncs saludarem a l'Albert Galceran, que és especialista en música clàssica i també divulgador a diferents mitjans de comunicació. Què tal, Albert? Com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé. Encantat de saludar-vos.
Benvingut aquí al Prat. I no sé, de primeres, què et sembla aquest cicle, aquesta aposta també que es fa des d'aquí, de poder entendre una miqueta més el que veurem en les projeccions que aneu gaudint aquí en un espai públic com és el Cèntric.
Doncs obrir les portes a composicions tan grans com el Rigoletto i l'òpera en general, la música, en ella mateixa, em sembla una proposta sempre molt interessant perquè, com bé apuntava la Yolanda, fa molt de temps que tenim la visió que aquest tipus de composicions només són per uns grups molt selectes de persones, que si són aquelles persones que tenen un gran poder econòmic, grans intel·lectuals, etc. I això és fals, això no és així, perquè Rigoletto, per exemple, quan Verdi la va compondre, dic Mozart perquè sí que estiguin sobre Mozart ara mateix, no, Rigoletto, Giuseppe Verdi, quan la va estrenar el 1851, si li van encarregar és perquè Verdi omplia els teatres, no per altra cosa. Llavors, si el públic no hi arribava, els encàrrecs no arribaven als compositors en aquella època, de manera que a dia d'avui hem d'entendre que aquestes composicions no estan pensades per unes elites, sinó que estan pensades pel gran públic, per tant, hem de perdre la por, i el que fa el Cèntric és precisament ajudar a contribuir a perdre aquesta por a creacions tan sensacionals com aquesta.
Clar, sí que és veritat que potser no tothom no pot anar al Liceu, que potser doncs cada cop més, perquè sí que és veritat que cada cop també des d'aquests espais s'està intentant obrir-se cap a més públics, però sí que tothom doncs pot acostar-se al Cèntric a veure aquesta projecció d'una òpera. Per què penses, Albert, que encara passa això, de que ens sentim allunyats d'aquest gènere?
Jo penso que durant molts anys els que es dediquen o ens dediquem a la divulgació i a les mateixes institucions musicals han tingut una manera de comunicar-se, ara molt corregida, certament, però durant molts anys s'ha comunicat l'òpera, per exemple, com això, una cosa només a l'abast d'uns quants triats. I crec que això ha calat molt i ha fet que hi hagi aquesta idea. Jo m'hi trobo molt quan faig xerrades de gent que em diu: ostres, Albert, m'agradaria moltíssim anar un dia al Liceu, però és que no ho puc permetre. Clar. Jo sempre li faig aquesta pregunta: què val una entrada del Liceu? I no t'ho saben dir. Clar, si anem al Liceu, clar, hi ha entrades molt cares, és veritat, sí. Però també n'hi ha de molt econòmiques. Al Liceu hi ha entrades, si no m'equivoco, a partir de 13 euros. De manera que sí que s'hi pot anar al Liceu. No és més car que moltes altres coses que fem al nostre dia a dia i que ni ens plantegem que el seu cost, diguéssim, perquè al final les famílies acaben de problema. És una qüestió de superar una barrera mental i intentar fer aquest pas i entendre que l'òpera no és una qüestió d'economia, de posició econòmica, de posició social, sinó que és una qüestió de la pots plantejar de moltes maneres, d'entrada del gaudi, senzillament de seure's i gaudir de l'òpera, i doncs, a més allà, evidentment, la podràs estudiar i aprofundir-hi i veure doncs, detalls que en la primera audició no trobes, però en tot cas, gaudir de l'òpera és tan senzill com escoltar un CD del Bruce Springsteen, no té més dificultat que aquesta, és a seure i escoltar.
I també, de fet, no, el millor és poder conèixer una miqueta què és el que veurem. Explica'ns què és Rigoletto.
Rigoletto és moltes coses. Rigoletto, de fet, és un punt d'inflexió en la història de la música per un plantejament que fa Giuseppe Verdi. Verdi, ell es definia com, no com a compositor, sinó com un home de teatre. Què vol dir això? Doncs que ell interpretava que... Perquè, de fet, Verdi va tenir una formació musical molt precària, això ho explicarem al Prat. Va tenir una formació molt precària de la seva carrera, per exemple, no el van deixar entrar al Conservatori de Milà perquè era massa gran, i va dir, bé, el deixarem entrar només si demostra unes aptituds musicals excepcionals, i li van fer una prova. Li van fer la prova i no va accedir al conservatori. Un conservatori que a dia d'avui, per vergonya d'ells, van haver de corregir, i a dia d'avui diu Conservatori Giuseppe Verdi, com és lògic, eh? Clar. Però, en tot cas, ell va tenir una formació molt precària perquè es va haver de formar, doncs, amb professors particulars, amb amics, etc. I això va fer que ell s'endís molt acomplexat perquè, per exemple, el mateix 1813, quan neix Verdi, neix un altre tità, com és Wagner. Doncs bé, davant de composicions com Wagner, ell se sentia molt acomplexat. Llavors, des de la perspectiva musical, llavors la seva visió va ser intentar aportar una cosa diferent al món de l'òpera, com és la teatralitat. Per això ell es considerava un home de teatre. Es preocupava molt perquè les seves òperes fossin això, molt teatrals. No fos una seqüència d'escenes en què apareixia el Dibu de torn, feia coses impossibles amb la veu, però molt boniques, però que teatralment no tenia cap mena d'interès. I en Rigoletto és on s'evidencia més això, sobretot el personatge central, que és precisament Rigoletto, aquest bufó que viu a la cort del duc de Màntua, que és un personatge que quan està a la cort, per exemple, és malvat, si m'ho deixeu dir, és un malparit. Però, en canvi, quan està a casa amb la seva filla Gilda, és un pare atent que pateix molt per la seva filla. Aleshores, què vol dir això? Doncs que els personatges en Verdi deixen de ser blancs o negres, no són bons o dolents. Hi ha una gamma de grisos, de manera que són molt humans i ens hi podem veure molt reflectits en l'hora de representar-se. Per això, quan veiem òperes de Verdi com aquest Rigoletto, hi ha escenes que, evidentment, s'allunyen molt de la nostra quotidianitat, perquè, afortunadament, no ens trobem en aquestes situacions tan extremes que poden viure els personatges de l'òpera Rigoletto. Però hi ha uns sentiments que sí que els vivim tots nosaltres. I aquesta és la grandesa d'aquestes òperes, la capacitat empàtica que tenen, perquè d'alguna manera et pots veure reflectit en Rigoletto o en Gilda o fins i tot amb el Duc, que és un llibertí una mica cràpula, però al final tots tenim moments en què la nostra moralitat també la podem qüestionar nosaltres mateixos. Doncs bé, això és el que ens fascina d'aquest tipus de composicions, acompanyades, evidentment, de sensacionals escenes com la Dona Immobile que posaves a l'inici de l'entrevista, crec que en la versió de Javier Camarena, si no m'equivoco.
Doncs hem buscat el nostre tècnic, però hem buscat alguna que doncs, se sentís prou bé.
Sí, que era Javier Camarena, que la va cantar al Liceu.
Sí, l'hem buscat al Liceu.
Doncs així sí. Deu ser ell. Llavors, aquesta escena, per exemple, Verdi estava tan convençut que seria un èxit que no li va permetre al tenor, quan l'estaven preparant previ a l'escena, no li va permetre al tenor mai assajar-la al teatre, perquè sabia que tots els tècnics que estaven per allà, els que feien els decorats, el cor, etc., marxarien cap a casa xiulant la Dona Immobile i volia que fos una sorpresa pel seu públic. Per tant, Verdi tenia molt clar la capacitat de generar aquestes reaccions que podia tenir des de la perspectiva teatral. I això és Rigoletto, és aquesta capacitat d'emocionar-nos.
Clar, Albert, aquest punt de donar-li forma, no? de donar-li complexitat també als personatges fa que també enriqueixi i esvaeixi una mica les fronteres, no? Com deies, entre el teatre i l'òpera, i després tu deies, es considerava Verdi un home de teatre, però clar, va revolucionar la història de la música absolutament. Per tant, tan mediocre no era, no?
No, jo crec que no ho era gens, però sí que és cert que va estar molt condicionat per això que us dic, perquè, per exemple, entre l'òpera Aida i la següent òpera que compon, que és l'Otelo, en van passar, no recordo malament, però de memòria, uns 15 anys. I va coincidir en aquest període, que van ser els anys en què les òperes de Wagner van arribar a Itàlia. I ja sap que Verdi va anar amb Arrigo Boito, que era un col·laborador seu, va anar a veure òperes de Wagner i escoltava aquella grandiositat musical, aquell oceà musical que són les òperes wagnerianes, que personalment em fascinen, també, i sembla que li generava cert complex, i això va fer que estigués en silenci durant tots aquests anys, i les darreres òperes que va compondre, com Otelo i Falstaff, ho va fer més per la pressió del seu entorn que no pas per la voluntat de crear-les. I malgrat això, van ser grans èxits i a dia d'avui ningú qüestiona la qualitat d'aquestes òperes perquè potser sí que és cert que no són musicalment parlant tan complexes com Wagner, però la complexitat en si mateixa no és una virtut.
Clar.
Vull dir que Verdi potser musicalment és més simple, la seva estructura musical, però la seva capacitat d'emocionar-nos és tan alta que compensa aquesta mancança i al final és que és un geni creador que va condicionar per sempre la història de la música i compositors posteriors italians com Giacomo Puccini no haurien fet la música que van fer sense la intervenció prèvia de Verdi, sense cap mena de dubte.
Doncs, Albert, fa moltes ganes de venir-te a escoltar la xerrada que faràs demà i també doncs, després de gaudir la propera setmana d'aquesta projecció de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Moltíssimes gràcies, Albert Galceran, per atendre'ns avui.
De
que vagi molt bé.
Gràcies igualment, una abraçada.
Una abraçada ben forta. Iolanda, recorda'ns els horaris tant de la xerrada de l'Albert com de la propera setmana a la projecció.
Doncs sí, permet-me dir, Isa, que estem encantadíssimes.
Home,
ara
clar,
escoltant
l'Albert.
Sí, de fet, de tornar-lo a tenir, perquè ja vam comptar amb la seva presència el 2019, parlant precisament de l'òpera italiana, o sigui que hi ha un vincle molt, molt gran, i escoltant-lo, la veritat és que em venen encara
és
més
ganes.
És una meravella, és un gran comunicador i un gran coneixedor d'aquest terreny, i per tant segur que tothom que vingui demà a la xerrada gaudirà moltíssim. Dit això, l'horari de la xerrada de demà és a les 7 de la tarda, la xerrada serà a la sala d'actes, no cal inscripció prèvia, per tant totes aquelles persones interessades sí, poden venir directament i el divendres de la propera setmana el 28 de gener a les 17:30 l'auditori serà la projecció que precisament el muntatge que projectarem és el que comentava l'Albert fa un moment, és la producció que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu el 2017 amb Javier Camarena que l'escoltàvem i bueno, per inscriure-vos podeu entrar al web del centre i allà trobareu la informació. L'entrada és gratuïta, com sempre.
Perfecte. També tindrem un segon cicle no, d'aquest Descobreix la clàssica, de moment que estigui publicat.
Sí, si entreu al web de Viulòpera, allà trobareu les properes projeccions i també les properes xerrades que acollirem, tenim un programa molt interessant pels propers mesos, us convidem a tots i a totes a que consulteu allà tota la informació.
Com sempre, us anem seguint de prop.
Moltes gràcies, Isa.
Una abraçada, Yolanda.
Adéu, adéu.
Que vagi molt bé.
La donna è mobile, qual più malvento, muda d'accento, petti pensiero, sempre una mobile, leggia proviso, in pianto in brino.